Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com estan els diferents incendis que afecten Catalunya. Avui hi ha 111 municipis en risc extrem per foc. Hi ha 6 espais naturals tancats i els bombers van fent atacs contundents als incendis que es declaren per evitar que es facin més grans. Això després que ahir diversos incendis simultanis compliquessin, i molt, la tarda. El que més preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu. També ens hem fixat en l'Esvoranc, que les obres de la línia 9 del metro de Barcelona han provocat al barri del Putxet. I hem connectat també amb París, on la justícia francesa ha confirmat la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs explicaves que l'incendi que més preocupa ara mateix els bombers és el de Sentmenat i sembla que el flanc dret està revifant. Més detalls des d'allà mateix, Cristian Roldán.
Bona tarda, doncs. Sí, el vent ha fet revifar diferents focus secundaris d'aquest flanc dret, ja ho direm bé, que, com us deia abans, és un dels més crítics per la potencialitat que té, perquè, recordem, a hores d'ara s'han cremat prop d'un centenar d'hectàrees, però si avancés, si les flames avancessin per aquest camí, podrien arribar a cremar-ne més de 2.000, com ja va passar el 2003. Per aquest motiu, ara, en el centre de comandament, tots són corredisses i, sobretot, destinar els mitjans aeris perquè puguin atacar aquest flanc i intentar controlar les flames que tot just s'han començat a revifar amb l'entrada de la marinada.
Mentrestant, un incendi crema també a Savallà del Comtat. Això és a la Conca de Barberà. Allà una quinzena de dotacions dels bombers hi estan treballant. Tarragona, Jordi Barranca.
Bona tarda. Sí, les flames han començat en una zona agrícola del municipi de Savallà del Comtat. Això és a la comarca de la Conca de Barberà, com bé dieu, però també afecta en zona forestal. Els bombers el que fan ara és prioritzar el cap i el flanc esquerre d'aquest foc perquè són els punts on crema amb més intensitat. 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en aquestes tasques d'extinció. Protecció Civil, de moment, el que ja ha fet és demanar el confinament del petit nucli de Segura, això que implica, doncs, bàsicament, que els veïns han de tancar portes i finestres i evitar la mobilitat.
I els bombers també treballen en l'extinció d'un foc, en aquest cas a Martorell, al Baix Llobregat. Hi ha 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situa molt a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia, a prop de la carretera BB-2433. Afecta una zona de vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Els bombers confirmen que no hi ha persones ferides. Sobre una d'altra de les notícies que han centrat aquest Catalunya migdia, penja d'un fil el futur polític de la líder d'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després d'aquesta condemna que avui ha confirmat la justícia francesa per malversació de fons de la Unió Europea. Si bé se li ha escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic, i això jurídicament li permetria concorre a les eleccions presidencials previstes per l'abril de l'any que ve, el Tribunal d'Apel·lació de París també l'ha condemnat a un any d'arrest domiciliari amb braçalet electrònic, i la líder ultraconservadora havia assegurat prèviament que no era partidària de fer campanya en aquestes circumstàncies. Un cop segur de la sentència, l'he pensat traslladat a la seu del seu partit, on, segons els seus advocats, estudiarà el camí a seguir. És previst que l'EPEN faci pública la seva decisió en una entrevista que ha concedit en un canal de televisió a les 8 d'aquesta tarda. A Mònaco han trobat morta la dona ucraïnesa que suposadament va deixar l'explosiu que la setmana passada va ferir un oligarca ucraïnès i la seva família. Segons mitjans ucraïnesos, el cos va ser trobat ahir al vespre a prop de Kiev amb un tret al cap. Les mateixes fonts expliquen que s'han fet 2 detencions relacionades amb el cas, un oficial dels serveis secrets i un exoficial de policia. De tornada a Catalunya, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, defensa que no podia canviar la decisió de prioritzar la vacunació de les persones de més de 60 anys durant la pandèmia. Ho ha declarat al judici pel retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils. Argimon ha explicat que Salut Pública no gestionava les llistes dels agents ni coordinava els equips que administraven la vacuna. I el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, ha declarat que es va reunir 2 cops amb l'exmilitant socialista Leire Díez i ella li va demanar informació comprometedora sobre comandament de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Ho ha explicat davant del jutge del cas Leire, que investiga una suposada trama per fer descarrilar processos judicials que afecten el PSOE, que estaria liderada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
De seguida saludem a qui ens acompanyarà des d'ahir fins a les 4, però si tenen algun dubte sobre de què parlarem, a banda de tot això que ha explicat el Joan Bot, ara mateix els bombers informen d'un altre incendi agrícola a Salvanera, a Torrefeta i Florejacs. Activen 14 dotacions terrestres, 2 helicòpters i 3 hidroavions per tal de fer front a aquest nou incendi que s'ha decretat ara mateix i que s'ha detectat per part dels bombers. Veurem si va més o no aquest nou incendi, però ja veieu que la tònica és la mateixa d'ahir i és que van apareixent diferents focs i que els bombers intenten atacar-los el més aviat possible per evitar que vagin a més i que no es converteixin en grans incendis i quedin tots plegats en surt. De tot d'això, segur que en parlarem amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I la politòloga Júlia Miralles, que de seguida arribarà, perquè ens ha avisat que arribem una mica de retard. Per tant, aquí l'esperem, que no corri, Júlia. Crec que no, un altre transport públic em fa l'efecte, però ara quan arribi ella, si vol, que ho expliqui. Doncs, en tot cas, si ens escoltes, Júlia, no cal que corris, que ja t'esperem aquí, nosaltres no ens mourem. Com tampoc no ens mourà qui ens proposa el primer tema. Els dimarts ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Acalorada, com tots.
Sí,
no?
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Què es queda fent?
Sí, i a més això durarà, perquè ja ens han dit que tota la setmana que ve. Per tant,
sí. Bé, paciència,
mantén-nos,
no?
Jo, mentalitzem-nos. Sí. A veure, de què vols parlar?
Bueno, mira, jo avui volia parlar d'una bona notícia, Que ja sabeu que no acostumo a fer-ho i penso que quan en veig una dic, va, avui aprofitarem, Vull parlar de l'Odissea, perquè l'Odissea és d'actualitat, i no només és d'actualitat, sinó que és d'actualitat per partida doble. Mm. D'una banda, ahir va haver-hi l'estrena a Londres de la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que era superesperada, no?, la versió de l'Odissea, que arribarà als cines, als nostres cines, almenys, el 17 de juliol. I els primers comentaris són extremadament elogiosos, tot i que també sembla que ha revifat alguns comentaris racistes arran de que del càsting fet amb l'Helena de Troia, no?, que és una actriu negra, i llavors alguns doncs consideren que no és prou guapa ni prou rossa, no?, podríem dir. Però d'altra banda, a banda de la pel·lícula de Christopher Nolan, tenim que fa poc la Casa dels Clàssics ha publicat una nova traducció de l'Odissea, firmada per Pau Sabater, una traducció que ha sigut supercelebrada i que porta 5 setmanes a la llista de més venuts. Homer, un bestseller, Vull dir, qui ens ho havia de dir? Aquesta doble coincidència fa que em pregunti si és casual o si rere d'aquest interès per l'Odissea s'hi amaga alguna cosa, no?, alguna cosa que tingui una explicació sociològica. No sé, vull dir, què ens interessa? És el relat de resistència el que ens interessa dins d'aquest món on tot li és hostil al protagonista? Són els paral·lelismes amb l'estranger fora de casa seva, no?, fora de la seva terra, que ressonen en els països privilegiats com els nostres i d'alguna manera ens ajuden a tenir una actitud més hospitalària. No ho sé. Vosaltres revisitareu l'Odissea?
A veure.
El cinema, doncs, quan arribi, segurament. I és veritat que l'edició de la Casa dels Clàssics, com tota la col·lecció de la Casa dels Clàssics, bueno, la Carlota és escriptora i en sap molt més, però des de la presentació a les edicions superacurades i unes traduccions que a mi em semblen molt bones. I que aconsegueixen això, que literatura que potser en català encara no ha estat traduïda o són traduccions antigues, doncs tinguin un protagonisme, el protagonisme que es mereixen. Jo no sabia que estava tan amunt en la llista...
A veure, que ja sabem que en aquest país quan es venen molts llibres se'n venen 4, No estem venent milers d'exemplars de l'Odissea.
Bueno, però tot i així, però, a mi que aparegui a la llista ja em sembla molt bona notícia.
5 setmanes, 5 setmanes seguides. Vull dir, això estan els editors encantats.
Mm. Jo crec que la pel·lícula, sense cap mena de dubte, s'haurà de veure. A més, si es va confirmant que les crítiques són tan bones, no?
Esteu reconeixent implícitament que no el llegireu.
Jo faig la col·lecció de Bernat Metge, la faig. Mm-hmm. Perquè a més són llibres que estan, de veritat, que estan molt ben editats, si algú no ho té al cap, tapadura, sí, blanca, destacant sempre el nom de traductor o traductora, que crec que a més en aquest tipus
la
de
Carlota
llibres...
La Carlota no ho dirà perquè ella n'és de traductora,
sí,
però...
Sí, per això.
I n'he traduït un, cap als clàssics que, també.
I edicions com aquesta reivindiquen la figura del traductor
sí,
i com d'important és que hi hagi un bon traductor, una bona traductora, que et faci arribar de manera entenedora i amb tota la riquesa de la llengua un original que, per desconeixement, malauradament, no podries llegir.
Si no m'equivoco, i ara parlo de memòria, per tant, que l'editorial em disculpi, crec que quan van fer la presentació de l'Odissea, un dels que hi havia era precisament el traductor, és a dir, que se li dona molt protagonisme perquè crec que el tenen, aquestes edicions.
Jo anava a dir, no?, que les traduccions dels clàssics al català són una gran aportació. Una, perquè òbviament hi ha els traductors al darrere; dues, perquè ens permeten, no?, revisitar els clàssics en la nostra llengua. Ara, per exemple, sense ser d'aquesta col·lecció, i parlant d'una altra, però en tot cas la Universitat de Barcelona acaba de traduir el Leviatán al català, que també ha estat una edició, diguem-ne, celebrada, no? I, per tant, benvingudes siguin les traduccions que es puguin fer, òbviament, sempre reconeixent els drets dels traductors. Un dia en aquesta tertúlia en parlàvem, no?, que són massa sovint, i per llàstima de tothom, oblidats.
Ha arribat la Júlia Miralles. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, disculpes.
No passa res, no passa res. L'Odissea, que torna a estar de moda.
Ui. Molt fan de la col·lecció dels clàssics de Bernat Metge. De fet, hi ha una edició molt, molt recent de El retrat de Dorian Gray, que ara ja no es diu El retrat, no?, que em va semblar fantàstica.
Sí, que a més aquesta edició del retrat de Dorian Gray se suposa que recupera un text no censurat, perquè el que es va publicar, no? Vull dir que al final això de traduir els clàssics és una manera de tenir una normalitat en el que és la cultura catalana, no? Vull dir, qualsevol cultura s'ha de reapropiar dels clàssics, i hi ha aquella cosa que diu que cada 30 anys s'ha de fer una nova traducció dels clàssics, perquè cada generació necessita reapropiar-se'ls amb el seu propi lèxic, la seva pròpia, diguéssim, cultura sintàctica, podríem dir, o cultura lingüística, no? Vull dir que això, que és molt celebrat, jo us convido que la llegiu, ho dic perquè teníem unes quantes traduccions, més d'una en català, de l'Odissea, però, clar, a vegades hi ha algunes que són una mica més difícils de llegir, en el sentit de, bueno, que no és que siguin molt difícils, però que no t'ho posen fàcil. I aquesta, jo, pel que de moment he vist, és molt amable, vull dir que revisitem els clàssics. El seu seria llegir el llibre i després anar a veure la pel·lícula, saps? Perquè, si no, bueno, a veure...
Pot ser el viatge d'aquest estiu, no?
Veus? Exacte. Sí, exacte. Més a saber si molta gent no està recuperant l'Odissea perquè va de viatge a Grècia i diu, mira, saps què? Vaig a documentar-me. Tampoc no seria una mala manera de documentar-se, eh? Per tant, està bé, està bé. Carlota, gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
D'aquí a un parell de minuts serà un quart de quatre de la tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria. Ja us aviso que parlarem i molt de focs.
Catalunya migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya migdia.
El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
És un quart de quatre, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. Com dèiem, parlem de focs, perquè continuen cremant els incendis forestals que s'han declarat de manera simultània a Catalunya. A hores d'ara, el foc que més amoïna els bombers és el de Sentmenat, al Vallès Occidental. A l'Anoia, el foc que va començar ahir a Carme ja està estabilitzat, igual que el de les Gavarres, a l'Empordà, que ha cremat durant tot el cap de setmana. Però anem a aquest de Sentmenat, que com dèiem que és el que més amoïna. Allà hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
Bona tarda, Òscar, què tal?
A les 3 ens deies que hi havia corredisses i nervis perquè havia revifat un dels flancs més perillosos, entre cometes, perquè era el que toca més a un espai que podria acabar escalant i de molt les hectàrees afectades.
Sí, exactament. Tot just fa uns minuts que estàvem aquí al centre de comandament i hem començat a veure això que el que comentàvem, corredisses de bombers, anaven trucant també a mitjans aeris i a comandaments per tal de desviar aquests mitjans i aquests esforços, perquè s'ha començat a veure una columna de fum cada cop més prominent en aquesta zona del flanc dret, just el que seria una mica per sota del farell, aquesta zona que podria obrir-se cap a un gran, bueno, 2 milers d'hectàrees que parlàvem, per exemple, que hi havia aquesta potència de perill que les flames s'extenguessin per aquesta zona, i era una de les zones clares que des dels primers moments els bombers ens deien que volien assegurar, que hi treballaven, que intentaven perimetrar-la com fos, perquè, com deies, si s'escampa per d'alguna manera les flames, si traspassen el cordó de sanitari que han muntat els bombers, hi ha aquesta potencialitat de que el foc encara s'esquitxi a altres zones, i parlem d'una catàstrofe molt més perillosa, o si més no lamentable, que l'actual.
Continuem igual, eh? És a dir, de moment no hi ha hagut més atenció a la premsa i, per tant, no tenim actualització sobre les hectàrees cremades que estaven al voltant d'un cent i escaig.
Exacte. Ens estem movent per sobre d'aquests de 120 hectàrees cremades que suposem que hauran avançat en els últims minuts, sobretot per aquestes flames i columnes de fum que veiem en aquests moments, però de moment, si no hi ha més comunicació oficial, sí que veiem això, que els esforços són constants. També sentim com per ràdio demanen més efectius, i això dificulta una mica tot el que és l'operativa, perquè a la simultaneïtat dels focs arreu de Catalunya, com comentàveu, estan dificultant molt la capacitat dels bombers d'actuar aquests flancs que potser van revifant. També ara comença a entrar aquesta marinada. De fet, fins fa poc això era un desert a nivell de vent, sol, o sigui, tot era bastant dur, i ara comença a revifar una mica el vent, però clar, això té una afectació, com ja preveien els bombers, força sinistra pel que fa a l'evolució de les flames, perquè les empeny i fins i tot les fa saltar cap a altres zones.
Doncs deixem el Cristian Roldán pendent d'aquesta última hora d'aquest incendi de Sentmenat, que insisteixo és el que ara mateix amoïna més els bombers, perquè és el que ara mateix no està ni tan sols estabilitzat com sí que ha passat amb els d'altres, el de l'Anoia o també el de les Gavarres, que ja fa més dies que n'estem pendents. Fins ara, Cristian.
Fins ara, Òscar, només dir-te, si puc fer un darrer apunt, perquè ens comentaven aquí també que una de les... que és un missatge que hem anat enviant durant tot el matí, però sobretot demanen que el confinament es respecti, perquè, per exemple, a diferents llocs d'aquests nuclis que hi ha disseminats per la muntanya, havíem vist com hi havia gent que s'havia saltat aquest confinament, i sobretot ens deien que s'ha de ser molt curós, perquè si s'ha de fer algun rescat d'alguna persona perquè estava fent algun comportament que no tocava, és un efectiu menys que tenen els bombers per atacar el foc. De fet, ens ho explicava la mateixa Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, fa uns moments.
Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatant-nos, i tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
Llavors, bàsicament, recollir aquest missatge de prudència i sobretot respectar les restriccions. De cara a les 6, esperem que la cosa millori, i allà potser es podrien començar a relaxar algunes de les mesures.
Doncs n'estarem pendents de les actualitzacions que es facin, i per tant, si hi ha bones notícies pel que fa referència a aquestes mesures, però mentre estiguin en vigor, doncs òbviament demanem a tothom que les segueixi, les respecti i que facin cas dels avisos que fan les autoritats. Cristian, fins ara, bona tarda.
Fins ara, Òscar, gràcies.
Passant gairebé 20 minuts de les 3 de la tarda, arran d'aquests dos incendis, el de l'Anoia i també aquest de Sentmenat, ahir vam sentir el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, explicant que el foc posava en risc algunes cases d'algunes urbanitzacions i una frase que potser ens va sobtar tots plegats. Els bombers deien que era impossible protegir algunes d'aquestes cases, algunes d'aquestes propietats.
És un incendi que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur.
Cases disperses, moltes d'elles de fusta, al mig del bosc, i que això feia impossible pels bombers defensar les cases i, per tant, prioritzaven defensar les persones, però donaven per perdudes algunes de les cases perquè no poden arribar totes i, a més, és impossible defensar-les. Això ens ha fet tornar a pensar que a Catalunya, igual que vam veure quan parlàvem de les zones inundables, tenim un problema amb les urbanitzacions, on hem construït i de quina manera hem construït. Natàlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
T'has fixat en això, no?, en la dispersió urbanística que tenim a tot Catalunya.
Exacte, i que s'ha expandit per tot el país, i això ha tornat a evidenciar els problemes que se'n deriven. Un, com deies, l'hem tornat a veure ara arran dels focs forestals d'aquesta setmana, quan els bombers han hagut de donar per perdudes algunes cases, sobretot les que estan disseminades dins d'espais naturals que han cremat finalment sota les flames. De fet, l'escampadissa urbanística a Catalunya, amb aquestes urbanitzacions fora dels nuclis urbans, té l'origen als anys 60 del segle passat, però amb la bombolla immobiliària, a partir del 2008, aquest fenomen s'ha continuat incrementant notablement. Si al principi, entre els anys 60 i 80, aquestes urbanitzacions eren fonamentalment de segones residències, ara estem parlant de llocs on la gent hi viu de manera més o menys permanent. Però moltes d'aquestes urbanitzacions es van construir fent parcel·les de sòl que era rústic i que són de dubtosa o sense cap mena de legalitat. Per tant, es van fer sense planejament urbanístic ni tampoc de serveis bàsics i en terrenys que avui no es consideren aptes de cap manera per la construcció. Entre el 2003 i el 2007, la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura va encarregar un inventari de les urbanitzacions a Catalunya, i els resultats expliquen un país on la dispersió es fa del tot evident. Hi ha a Catalunya 1.500 urbanitzacions amb prop de 40.000 habitants que sumen més de 300.000 parcel·les. I si parlem del risc d'incendis d'aquestes urbanitzacions, segons un pla que van elaborar conjuntament agents rurals, Mossos i bombers l'any passat, el 2025, a les comarques, només un cito algunes, el Bages, el Berguedà, Moianès, Lluçanès o Osona, per exemple, hi ha 80 urbanitzacions, on 7 de cada 10 estan en un lloc amb un risc alt de perill d'incendi. De fet, ahir mateix la consellera Núria Parlon va reconèixer que la majoria d'aquestes urbanitzacions no tenen plans contra el foc ni tan sols tenen els perímetres de seguretat que exigeix la llei. De fet, com més compacta és la urbanització, els bombers diuen que el risc és més baix perquè hi ha molts elements de construcció i no hi ha masses forestals entre les cases. En canvi, les que són, les que no són compactes, que tenen cases disseminades, que aquestes són les més abundants a tot el país, són un polvorí i són molt més complexes de gestionar en cas de que escali foc.
Saludem l'Anna Badia. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Anna Badia és geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenint en compte aquesta radiografia, 1.500 urbanitzacions arreu de Catalunya, tenim un problema amb les urbanitzacions al país?
Sí, tenim un problema. Tenim un problema i suposo que també hem de parlar de corresponsabilitat amb això. En principi, si hi ha moltes, esteu parlant d'algunes que són urbanitzacions que no compleixen la regulació, però n'hi ha moltes que sí, i n'hi ha moltes que estan en risc d'incendi que segueixen la normativa, i si són allà són perquè s'han donat llicències d'obres. Mm. Per tant, jo parlaria de corresponsabilitat. Moltes vegades des de la població es demana que des de l'administració se'ls resolgui tots els problemes, i això és un problema. I aquí falta molta informació, molta pedagogia, molta comunicació. Mm. Perquè la gent que viu allà ho tingui clar d'on viu.
Clar, i per tant ens poden sobtar però potser ens hem de començar a familiaritzar a declaracions com aquesta que hem començat escoltant del cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, dient no, és que hi ha cases que no les podem defensar. Estan molt dins del bosc, molt aïllades, molt envoltades de vegetació, no hi ha la franja de seguretat, algunes d'elles fins i tot de fusta, per tant, hem de prioritzar els esforços en les vides humanes.
Exacte. Això ja és un problema. I, de fet, això ja fa anys que es parla. Parlem molt d'incendis de sisena generació. Aquests incendis, clar, un incendi de sisena generació, quan a més hi ha simultaneïtat i quan a més tenim incendis en zones d'interfase urbana forestal, clar, la prioritat és defensar la vida de les persones i defensar els seus béns. Però, clar, el que és important tenir en compte és que ja parlàvem fa molts anys d'incendis d'interfase urbana forestal sense tenir aquests incendis de sisena generació. Moltes vegades parlem d'això, de sisena generació, però no se sap d'on surt això de sisena. Mm. És que hi ha una primera generació, una segona, una tercera, una quarta, una cinquena i una sisena. Per tant, i aquesta sisena generació és el que està fora de la capacitat d'extinció. Quan nosaltres parlàvem inicialment d'incendis de primera generació, feien referència, eren incendis de continuïtat. Els de segona generació eren de velocitat. Ja tenim més combustible. Això està relacionat amb l'acumulació del combustible que hem anat tenint a partir de la segona meitat del segle XX. La tercera generació ja és d'intensitat. Ostres, aquí ja tenim un problema. La quarta generació ja són incendis d'interfase urbana forestal. La cinquena generació són simultanis, que ja hi afegim la simultaneïtat, i la sisena, que és la que ara s'ha posat de moda, això sobretot a partir del 2017, amb els incendis de Xile, de Portugal, després de Grècia, aquests que estan fora de la capacitat d'extinció, que ja ens estan creant tots aquests pirocúmuls, aquestes tempestes de foc que no podem apagar, i que ja ens diuen que estan fora de la capacitat d'extinció. Si això està al costat de zones d'interfase urbana forestal, però ja et dic, això ja fa anys que s'està parlant del problema de la interfase urbana forestal. Llavors estàu dient una cosa també de cremen les cases de fusta, que sí que són més vulnerables, però s'estan trobant que també cremen les altres cases, Quan hi ha aquesta intensitat, les estructures són molt més vulnerables. Per tant, quan estem parlant de cultura del risc i cultura del foc, fem referència a això, de que la gent sigui conscient, de donar tota la informació, de comunicar-nos bé, perquè la gent sigui conscient de que estem vivint en zones, o que hi ha gent que està vivint en zones que poden tenir un problema greu, poden tenir un problema greu. I, sobretot, dir que el foc no és l'enemic. El que és l'enemic és aquest incendi de sisena generació, però el foc no és l'enemic. Mira, es parla molt de que som fills i filles del foc. És això que diem de la cultura, no? La cultura del foc. I aquí s'ha de fer molta pedagogia. Criminalitzem el foc i no s'ha de criminalitzar.
Per tant, quan dius que hem de tenir més informació, és que la gent ha de ser conscient que viu en un lloc en què potser els hi afecta un incendi i, per tant, han d'estar mentalitzats que en algun moment potser han d'abandonar casa seva i assumir que la poden perdre.
Exacte. O que s'han de confinar, ara ho estàveu dient, no? Que això està tensionant els equips d'extinció. Perquè, clar, si la gent no fa cas, i per això és tan important aquesta comunicació, i potser n'hem de parlar de la comunicació ara que tenim els incendis, hem de parlar ja des de petits, des de les escoles s'ha de parlar d'això, tant del risc d'inundació, del risc d'incendis. Hem de comunicar-nos bé perquè estava parlant d'això, no? Del problema de que la gent no es vol, clar, o no es vol quedar a casa, no es vol confinar, o potser no volen deixar casa. Mm-hmm. Clar, si t'ho està dient una persona que en sap, t'ho has de fer cas. Per tant, sí.
Anem a dir digues. Clar, la gent pot dir, escolti'm, jo tinc una casa que he comprat, que està construïda legalment perquè he complert la llei, perquè hi ha uns plans que algun ajuntament, alguna diputació, o el govern de la Generalitat, o el govern central, qui sigui, m'ha autoritzat, i per tant, el problema no és meu, és allò que deia de la corresponsabilitat, no?
Sí, però estem a les mateixes. Sempre estem tendint a dir que això, jo crec que, està relacionat amb aquesta societat que anem cap a l'individualisme. exemple, no? Pensem una miqueta més en global, pensem una miqueta més en la col·lectivitat i pensar que les meves accions poden tenir efectes en tensionar més, en aquest cas, en tensionar més els equips d'extinció. Per tant, si algú ens està dient que té la informació, ens està dient, i veure, i sempre es poden equivocar, sempre es poden equivocar, però moltes vegades... Ui...
No, no, digui'ns.
Ah,
no, vale, no, és que són els senyals horaris de 3:45, ara seria...
Ah, vale. No. Vale. Doncs si ens ho estan dient gent que hi entén, jo crec que hem de fer cas.
Perquè solucionar-ho no ho podem solucionar, és a dir, s'hauria de construir, per tant, algunes urbanitzacions, enderrocar-les. Per exemple, hem tingut l'exemple a Alcanar, l'Ajuntament va decidir expropiar algunes cases i tirar-les a terra perquè estaven en una zona inundable. Aquesta és la solució. Haver de construir?
A veure, jo posaria dos nivells diferents als incendis que les zones d'inundació. Uh-huh. Els incendis es poden fer accions de baixar la càrrega de combustible. Jo no m'atreviria a dir si hem de derruir o no. El que sí que a les zones on encara hi som a temps, potser val la pena que alguns ajuntaments es pensin si hem de densificar zones més baixes i alliberar zones que tenen més risc d'incendi. Això podria ser una possibilitat. I d'altra banda, doncs totes les mesures d'autoprotecció. Estem parlant molt de solucions basades en la naturalesa. Aquestes solucions de recuperar el que és important, en aquests casos, recuperar els mosaics agroforestals. Hem canviat l'ús de sòl. L'hem canviat. No podem tornar, és evident que no podem tornar als paisatges de fa 70 anys, eh? No podem tornar. Però sí que podem fer paisatges més resilients. I aquests paisatges més resilients com els fem? Doncs això, recuperant mosaics, mantenint les pastures, mantenint ramaderia. I una cosa que s'està dient molt últimament, però només ho diem quan tenim una catàstrofe, quan tenim una emergència, que és a consumir local. Hi ha molta gent que diu és que val molts diners. Doncs potser hem de començar a canviar de xip i potser prioritzar, no? No ho sé, és complicat, eh? Totes aquestes solucions són complicades, però potser és que ens falta molta més informació. Hi ha una publicació que està feta per gent de la Fundació Pau Costa, pel Centre de Recerca, per Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que es diu La comunicació del risc d'incendis. Hauríem de llegir com hem de comunicar el risc d'incendis, com hem de tenir més cultura del risc, cultura del foc, perquè siguem entre tots que aconseguim fer uns paisatges més resilients.
És, doncs, les reflexions de l'Anna Badia, és geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, gràcies.
Us veia a la taula apuntant, però de fet és un debat de país que ara l'afrontem pels incendis, fa uns mesos per les inundacions i fa un any, dos anys... per les dificultats de fer arribar l'aigua potable en una època de sequera a segons quines urbanitzacions. Vull dir que és un problema que no té a veure només amb el foc, sinó que és un model de país, diguem-ne, que és insostenible per segons què.
De fet, el conjunt de casos que expliques segurament es relacionen amb la necessària adaptació al canvi climàtic, no? El que diem de fa anys que hem parlat de les polítiques contra el canvi climàtic, la reducció d'emissions, que evidentment segueixen sent indispensables i estem molt lluny dels objectius que hauríem de tenir, però que és veritat que comencem a veure com hi ha grans catàstrofes climàtiques o qüestions com incendis, com més inundacions, que són les més presents segurament a Catalunya, que també requereixen que comencem a planificar i a fer polítiques d'una altra manera, tenint en compte que, per exemple, aquest juny ha sigut doncs més de 3 graus superior la mitjana de temperatures a la sèrie històrica. Per tant, també l'augment global de les temperatures segur que implica doncs major risc, en aquest cas, d'incendis, davant del qual ens hem d'adaptar. I doncs bé, segurament el tema de les urbanitzacions no és només problemàtic pels incendis, ho és per molts altres motius, i és una qüestió més que cal planificar i començar a pensar d'una altra manera.
Clar, però la qüestió és què fas amb les que ja tens.
Perquè
donava aquestes xifres i ara, abans de venir a buscar tunes, que són de primers d'any, per tant, dades de la Generalitat, sortia que hi ha 730 urbanitzacions il·legals a Catalunya. A la província de Barcelona, en habitatges, són 42.000, que la gran majoria, crec que ho heu comentat vosaltres a l'informe previ, són dels anys 60-70. Sí. Què era? Que la gent es comprava el terreny
autoconstrucció.
I feien autoconstrucció en molts casos. Després anaven a veure l'Ajuntament i li deien no tinc clavegram, tinc un problema amb la llum. I els ajuntaments, doncs, en fi, de fet, el programa aquest que hi ha a la Generalitat i altres comunitats autònomes, el que estan fent és com donar instruments als ajuntaments per intentar legalitzar algunes d'aquestes urbanitzacions. Però, clar, estan on estan i en la situació en què estan. M'ha agradat molt quan l'Anna Badia parlava de la cultura del risc i del foc, no? I deia... hem d'entendre tots que és una qüestió col·lectiva, no? I no només individual. Per tant, si els bombers et diuen que el que convé és això, doncs potser individualment a tu no et convindrà, però és el que convé al conjunt, no? Però clar, deia una altra cosa, quan deia, per exemple, que com s'ha de conscienciar, doncs ara diré una cosa que és que no agrada d'escoltar, però moltes vegades l'única manera que hi hagi gent que entengui el què és multant. És a dir, si tu no tens al voltant la neteja feta, l'has de tenir. I a més, ara em deia un company que ja entén molt, que no és el meu cas, deia, ara la franja mínima és de 25 metres.
Mm-hmm. Doncs, i aquí comença a dir que aquesta franja és molt poca, que hauria de ser més àmplia.
Ella em deia, hauria de ser el doble. Però oi que igual amb el període de retorn de les inundacions en primeres 50 anys ja no, s'han de fer a 100 anys, perquè amb això que deies tu, Júlia, no? amb el canvi climàtic, doncs aquests episodis brutals seran molt més sovint. Doncs això és el mateix, és a dir, si vostè viu aquí, vostè ha de complir una sèrie de condicions, i una és que tot això que té al voltant ho ha de tenir net, i a partir d'aquí podem debatre després de en quines condicions han d'estar aquestes urbanitzacions. I aquest debat de què s'ha de fer amb el bosc i els propietaris, i en fi, jo crec que des que em dedico a aquest ofici que en parlem i no n'acabem de treure l'aigua clara.
No? No, i que després, sí, com deia l'Anna, que la gent sigui conscient, que és molt bucòlic i queda molt maco, no? Visca al mig del bosc, sí, però això té una contrapartida. Has de tenir la teva parcel·la neta, la franja necessària de seguretat, i has de ser conscient que en cas d'extrema necessitat, doncs igual has davant d'una casa teva i la pots perdre, perquè està en una zona molt exposada, i ara ho has sentit per primera vegada per boca d'un bomber de dir, no, escolti, és que no li podem defensar la casa.
Jo soc d'una zona...
Que no et compensa, doncs no hi visquis.
No, o jo he vist... En fi, jo soc del Pirineu, i allà gent que potser s'ha fet la casa en un lloc molt bucòlic, i quan? Ara perquè neva molt menys. És que no em netegen la carretera. No, senyora, és que aquella carretera no és una carretera principal. Vostè ha decidit que anava a viure allà. Algú li ha donat el permís per viure allà. Aquesta és una altra. Però no podrà tenir les mateixes condicions dels que estan en una zona on hi viu la gent.
Jo crec que quan parlem de sequera, o parlem d'inundacions, o parlem d'incendis, en parlem quan passen les coses, sempre. Però al final tenen un comú denominador que és claríssim, no? Que és... per què no n'hem parlat abans? O per què no ho hem gestionat abans? Perquè al final, quan arriba la sequera, diem, home, hi hauria d'haver les plantes dessalinitzadores, etc etc. Quan parlem d'inundacions, diem, és que les lleres del riu estan brutes, etc etc. Ara arriben els incendis i ahir, no?, escoltaves la ràdio o veies TV3 i deies, clar, és que sortia un munt de gent dient, és que els boscos estan molt bruts. És veritat, els que tenim el mal vici de sortir caminant pel bosc, podries omplir cotxes i cotxes i cotxes de llenya que està tirada i que en aquests moments és un polvorí claríssim, no? Per tant, jo crec que en aquests casos, sigui per una cosa, per una altra o per una altra, i també serveix per les urbanitzacions, el més important és el que ens diguin els experts. És a dir, l'Anna Badia ens ha fet una lliçó de què vol dir no planificar i de què hauríem de tenir en compte o no. Crec que els bombers estan fent una feina molt pedagògica, explicant-nos com ens funcionen els incendis, com calculen que el vent influirà, com diuen aquesta hora passarà això, aquesta hora passarà allò, i jo que sóc, em declaro fan del cos de bombers de Catalunya, doncs crec que ho fan molt bé, que ho fan amb una gran professionalitat i que, a més, aguanten una tensió molt gran, perquè és evident que quan algú li toca en casa seva, doncs es poden produir, com a mínim, nervis, no? Per tant, aquesta situació de simultaneïtat que s'està donant aquests dies és grossa i la porten molt bé. Pel que fa a les urbanitzacions, doncs també n'hem parlat moltes vegades. Al final, que a Catalunya hi hagi 1.500 urbanitzacions, que amb el que això implica, doncs és greu. Al voltant de Caldes de Montbui i a la zona del Farell, i tota aquesta zona que està cremant l'incendi de Sant Manat, avui ho llegia, no? Només al Vallès Oriental, això és occidental, però oriental n'hi ha 62, que a banda de que no sabem si són legals o no són legals, no estan recepcionades, i per tant vol dir que els ajuntaments no se n'han pogut fer càrrec i que per tant els serveis encara els estan pagant els veïns, però no hi ha el pla perquè els ajuntaments ho tinguin endavant. Aquest març d'aquest any, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis van, no?, fer un manifest amb el Col·legi d'Arquitectes demanant que es garantissin els drets dels residents, de les urbanitzacions, el dret a una ciutat digna, el dret a la igualtat d'oportunitats i el dret als serveis, que, no?, que a tothom ens sembla molt fàcil tenir clavegueram i tenir llum i tenir-ho tot arreglat, i en canvi en algunes d'aquestes urbanitzacions no és tan evident, no? Per tant, és evident que tenim un problema amb les urbanitzacions. El problema ve d'inici, de qui les va deixar construir, i el problema vindrà després. Avui hem sentit, no?, que ara hi està havent una reunió del govern amb els grups de l'oposició per veure com es gestiona de tot això. Jo, francament, ja entenc que la política ha de donar resposta, però crec que en aquests casos el millor seria que escoltéssim els experts. I que, perquè ara, no?, ja estava veient un tuit de que els grups de l'oposició ja estan carregant contra el govern perquè la radial de les Gavarres, etc, etc. Si hem de fer política del fet de que s'estiguin produint 5 incendis al mateix temps, crec que tenim un problema. I per tant, seria bo que, com fan els països seriosos, en aquest cas ens escoltéssim els experts i que els planejaments que s'hagin de fer en el futur, no?, val pels incendis i val pels plans de gestió del risc d'inundació, si hi ha un pla de gestió d'un risc d'inundació que els ajuntaments no permetin, perquè ho han dit els experts i l'han aprovat els experts aquest pla, no permetin que s'hi construeixin cases, perquè s'acabaran inundant. I per tant, jo diria més experts en aquest cas i menys política de baixa estofa.
I perquè, a més, quan passen coses d'aquestes és quan llavors t'adones de coses que són absolutament incomprensibles. És a dir, per exemple, com pot ser que estan en el risc extrem d'incendi es permeti que estigués treballant amb aquesta radial famosa, d'acord? Que segurament el responsable no és el treballador, perquè no. Algú li va ordenar a aquell treballador que fes aquella feina. Ara s'està investigant. Ahir sentia, crec que era el Farell, però igual no era, però en una d'aquestes urbanitzacions que els bombers deien, no, és que no hi podem accedir perquè només hi ha una via d'accés. Per tant, allà és una ratera. I llavors penses, com pots permetre, un cop ja està feta, que si s'ha estat amb autoconstrucció o no, perquè no sé si és el cas exacte d'aquesta urbanització, però encara que sigui una que s'ha fet als anys 60 per autoconstrucció, ara després les autoritats tenen la responsabilitat de, un cop tenen allò allà, que sigui el més segur possible i que, per tant, si cal fer una altra via d'accés o si cal desallotjar i tirar a terra aquells edificis perquè allò no pot ser, doncs s'ha de prendre aquestes decisions, perquè el que no pot ser és que ens n'adonem quan hi ha un incendi i els bombers intenten accedir i diuen, no, és que no hi podem arribar, perquè si arribem igual no en sortim.
Però ahir ho explicaven claríssim, sí, sí, el Farell, perquè el foc anava en direcció de les cases i només podien sortir a la direcció del foc.
Pel mateix lloc, però no arribaven
les flames. Clar, això sempre són diners.
Això,
clar. Són diners.
Llavors, això, el foc arribarà en 4 hores.
Diners de l'Ajuntament, sí. El que sigui, sempre et diu que no en té. La Diputació et diu pels determinats camins i per altres no és competència meva. La Generalitat arriba on arriba. I, ja.
I ens en recordem sempre.
Però és evident que al final és una qüestió, doncs, això, d'esmerçar-hi els diners que toquin.
I ara creuarem dits, perquè la tarda sigui més tranquil·la que la d'ahir, i els pròxims dies també, perquè ens anuncien els companys des de meteorologia que la onada de calor durarà fins la setmana que ve, ben entrada la setmana que ve. Fins i tot hi ha mapes que la setmana que ve la pinten pitjor que aquesta a nivell de temperatures, per tant haurem d'estar pendents de si aquesta situació, que és una bomba de rellotgeria pel que fa als incendis, amb poca humitat, amb vent a més, a vegades tramuntana, a vegades marinada, i a sobre amb aquestes temperatures, doncs fa que tinguem molts números perquè n'hi hagi més d'incendis com aquesta ratxa que estem tenint aquestes últimes setmanes, en què ha sortit pràcticament un parell o tres d'incendis al dia, com aquell qui diu.
Volia dir una cosa, és que quan has comentat el paper dels bombers, que és, a vegades ens queixem quan les administracions, en general, no expliquen les coses, no comuniquen bé, arriben tard, i no per aquests episodis d'ara, sinó que, en fi, jo me'n recordo que vaig haver de cobrir els del Solsonès fa mil anys, bombers, el departament de qui sigui, de comunicació de bombers, però no només, també els que posen la cara allà al capdavant, ho expliquen molt bé. I crec que sabent l'esforç que suposa amb la quantitat d'hores acumulades, l'atenció, els nervis, que estiguin donant aquesta informació, a més, de manera sovintejada, els que treballem en mitjans sabem que ens faciliten vídeos, àudios, els directes, vull dir que des d'aquí és d'agrair la feina que estan fent d'informar la ciutadania, en primer lloc, evidentment, els que estan directament afectats, però no només.
No, perquè a més ho fan de manera raonada, amb calma, no? I això, en situacions d'emergència, també és important, sí, no? Sí. Que qui se'ls hi adreci ho faci...
I exhibint coneixement,
eh? I exhibint molt coneixement.
L'incendi farà això, després canviarà el vent farà que les flames vagin cap allà i després vas veient que a mesura que passen les hores es compleix tot allò que ells t'han advertit que passaria.
A més, tenen paraules que no sabíem,
també,
eh?
Sí.
Però els tenen estudiadíssims, a més, els focs.
Bé, doncs, en tot cas, esperem que es quedi en la part teòrica i no en la pràctica, que no hagin d'aplicar-ho.
Ja anem per res. Perdó,
Passa un minut de 3:15, fem una pausa, no arriba ni al minut, i de seguida anem amb un altre ensurt que hem tingut avui a Barcelona.
Catalunya migdia.
Rere queda ja la i però...
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
I pujo al metro de nit...
Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. I ara hi afegim el Joan García. Joan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Perquè deia que avui hem tingut un ensurt i dels grossos a Barcelona, perquè un esvoranc en un pati interior d'illa al barri del Putxet, a la ciutat de Barcelona, ha obligat a desallotjar 4 finques senceres. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que sembla que té relació amb la construcció de la línia 9 del metro. La tuneladora d'aquesta línia 9 ja havia passat per aquest punt, havia superat aquest punt i, de fet, ja avança cap a la plaça Lesseps, a Gràcia. Però els tècnics donen per fet que el forat aparegut al Putxet té relació amb aquestes obres. L'Ajuntament de Barcelona ha activat un sistema per donar assistència als veïns de les finques afectades, mentre els bombers treballen per comprovar que les cases són segures i els tècnics començaran a omplir de formigó l'esvoranc. Els que tenim una edat i els que, a més, som del Carmel, ràpidament hem tingut la memòria de l'accident, precisament per unes obres del metro, al barri del Carmel. Què ha passat al Putxet avui, Joan?
Doncs ha passat, d'entrada ningú no ha pres mal, però el que ha passat és que a primera hora del matí tant els veïns han començat a veure esquerdes als edificis, a cases i a botigues, com una clínica dental, per exemple, que ens explicaven que hi havia tancat com qualsevol dia, i avui quan han obert ja han vist unes esquerdes i els mateixos tècnics de la Generalitat han constatat un augment, ells en diuen assentaments, però per assentaments hem d'entendre moviments verticals. Els sensors detectaven aquests moviments verticals i a partir d'aquí és quan en una illa interior d'aquestes cases de la zona del Putxet s'ha produït aquest esvoranc. Són 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, o sigui que Déu-n'hi-do. Afortunadament, com diem, ningú no ha pres mal i ràpidament els bombers l'han perimetrat i l'estan ja començant a omplir amb formigó. Ara mateix allà el que està passant són dues coses, que els bombers estan omplint aquest forat amb formigó, s'ha perimetrat el lloc dels fets i els veïns desallotjats, que són de 5 finques, algunes molt antigues, una veïna ens deia, aquest edifici té més gairebé 100 anys, no? Doncs els estan atenent al centre cívic Vila Florida i hi ha una compareixença anunciada per les 5 de la tarda que protagonitzaran l'alcalde Collboni i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Aquesta tarda compareixen els polítics, podríem dir, però al migdia han comparegut els tècnics. Han donat alguna explicació de què és el que ha passat? Tenen alguna teoria?
Sí, s'atribueix directament doncs, això a les obres de la línia 9, això que dèiem, que s'havien començat a notar augments de moviments al subsol. Ha parlat la responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat. És la Laura Carrasco, la coneixem bé, els que seguim infraestructures, perquè és la responsable això de les obres subterrànies. Moltes vegades hem fet visites amb ella a la tuneladora de la línia 9, l'hem vist... És una màquina doncs, que fa 12 metres de diàmetre, gairebé un centenar de metres de llargada, i és la que està doncs, perforant aquesta part del territori. Ella avui ha tornat a explicar com funciona la tuneladora i ha explicat la manera com treballa per justificar que l'esvoranc, un cop s'ha produït, no pugui empitjorar.
Una tuneladora, heu de recordar, en aquest cas està formada per un escut metàl·lic que ens fa de sosteniment provisional mentre no podem col·locar encara el sosteniment per darrere. Això vol dir que aquest escut ens fa de sosteniment provisional i que no poden haver despreniments sobre aquest escut. M'explico? Per tant, aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat.
Amb aquesta explicació volia marcar diferències justament amb això que deies, amb les similituds del Carmel. Diguéssim, la tuneladora per aquí ja havia passat, per tant ja hi hauria aquest revestiment.
El túnel ja està fet amb el revestiment de formigó, per entendre's.
Això mateix. La tuneladora està ja uns metres per davant, entre el Putxet i la Ceps ara mateix. Li quedaria gairebé un quilòmetre per arribar i volia donar un missatge de tranquil·litat per qui pensés amb el Carmel que aquest esvoranc no podia anar més.
Per tant, si el túnel està fet amb el sosteniment que diu ella del formigó, el que s'ha mogut és la terra que hi ha per sobre d'aquest túnel, entenem, no? I que no poden anar més avall.
Sí, això mateix, no es podia anar més en profunditat.
Molt bé. Sí. No sé si això tranquil·litzarà molt o no els veïns que han vist que aquest matí se'ls hi creuen unes esquerdes a casa i que ara veuen que tenen un forat al pati de l'illa de cases. No sé com ho veieu, perquè realment són aquelles coses que penses, ai, 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 ai.
Del Carmel, ella l'ha citat a les declaracions, hi ha un moment que diu, això no és com el Carmel. Mm-hmm. Vull dir que, clar, perquè saben que és el referent més proper. També és veritat que a Madrid, ara fa un parell d'anys, també amb unes obres del metro, també els hi van sortir tot d'esquerdes a edificis. No sé si va haver esvoranc, perquè és veritat que la foto de l'esvoranc crida l'atenció. Però, clar, tal com ho ha explicat, en principi no... És l'assentament que deies tu, Joan. Ara, a veure què diuen ara a les 5, sí? No, normal que els veïns no estiguin tranquils.
Sí, s'entén la preocupació, però també és veritat que, bé, tranquil·litza com a mínim tenir explicacions tècniques, solvents, que segur que no fan que el risc sigui zero, o la percepció de risc sigui zero, però bé, és important, jo crec, com deia abans la Mònica, no escoltar també els experts i no posar-se en el pitjor dels casos. Esperem que no hagi de passar res més.
Jo crec que s'ha d'esperar a les 5 de la tarda a veure què ens diuen. El Carmel era inevitable, perquè tenim a la memòria, no? És que ja tenim una certa edat, l'esvoranc del, no?, l'accident al Carmel, i per tant era com molt, no? Jo quan ho he sentit per la ràdio he dit, tiep, Carmel, no? Però bé, en tot cas, esperem
que ja hi havia
que
molts edificis, sí, estructures clar. Afectades, gent desallotjada durant setmanes...
Sí, allò, sí.
Clar, que si això s'acaba...
Si s'acaba en un forat al pati,
sí,
no? El pati enfonsat, doncs...
Ara, que aquesta tarda...
Tant de bo que sigui així.
Que aquesta tarda no anunciïn... Si ho han d'anunciar, òbviament ho anunciaran, però una aturada a les obres per reavaluar, òbviament, si s'ha de fer que es faci... Ara, en quin punt estan aquestes obres? Perquè quants anys fa que haurien d'estar acabades i en quin punt estan aquestes obres de la línia 9 al metro, que allò sembla la cançó de l'enfadós.
Crec que nosaltres tres ens en recordem quan Pujol les va anunciar, sí. Te'n recordes?
No, però la havia d'estar acabat ja fa no sé quants anys, i en canvi encara tirant molt més per endavant perquè això s'acabi.
Ara treballem amb l'horitzó de veure-ho acabat pel 2032, però també és veritat que hi ha un calendari, està tot calendaritzat, i anirem veient obertures d'algunes estacions per fases. O sigui, no ens hem d'esperar...
No esperen el 2032
per tot. Si és el 2032, encara no podrem anar a fer visita d'obres
sí,
jubilats.
Encara ens tocarà explicar-ho. Sí.
Però... Parleu per vosaltres, però vull dir que abans veurem,
ja veurem
algunes coses.
De distantes, que igual ja passarà.
Va, dic una mica el calendari. O sigui, ara mateix tenim la tuneladora entre el Putxet i la Ceps, i per mig hi ha aquest calendari. El mes pròxim, 2027, Quatre estacions, Guinardó Hospital de Sant Pau, que és una mateixa, plaça Maragall, Sagrera i Sagrera Alta Velocitat. 2030, Lesseps i Camp Nou entrarien en funcionament. 2031, Campus Nord Sarrià, Mandri i Sant Lleí, i quedarien pel final 2032 ja Manuel Girona i Putxet. I d'aquesta manera ja donaríem continuïtat a tot aquest tram central, que és el que dona sentit a la línia 9, que el tenim amb els dos extrems, línia 9 nord i sud, però mentre no hi hagi el tram fet, aquesta línia, que és el que alleugeria el trànsit del metro transversal de Barcelona, doncs no té sentit.
Quan has dit Sant Lleí? Quina data està prevista Sant Lleí?
2031.
31, som a 26, els queden 5 anys. Jo no recordo, si tiro enrere i no recordo quants anys fa que la plaça Sant Lleí està inutilitzada perquè ja hi ha un dels pous d'atac per on entra la tuneladora. No sé quants anys fa que està aquella plaça ocupada per les obres. I ara 5 anys més. O sigui, els veïns d'aquella plaça ja no recorden el que és tenir una plaça. Perquè, clar, ja fa no sé quan, perquè insisteixo que és un dels pous d'atac i, per tant, vull dir que, en fi, Déu-n'hi-do. Bé, doncs veurem. Esperem, primer, que no vagi a més aquest esvorant, que, òbviament, és el principal, que hi hagi seguretat, que els responsables avui donin més explicacions aquesta tarda. Si les han d'aturar per un motiu de seguretat, òbviament, doncs que les aturin. Ara, clar, només falta que a sobre encara es vagin endarrerint més. Llavors sí que nosaltres i tot ens enxamparà allà.
El fet que surti la consellera i l'alcalde, que no és la regidora, que està Maria Eugènia Gay i un secretari... Vull dir que el fet que surtin ells dos deu ser que volen també calmar una mica els nervis.
Sí, la consellera...
A part de si no sé si faran algun anunci, que no en tinc
ni idea. Ja ho ha dit a la reunió de govern i ha fet llançat un primer missatge de tranquil·litat de que faran el que calgui, òbviament per garantir la seguretat de les persones i també els màxims estàndards de qualitat en l'obra. I ara, doncs, al cap d'unes hores més que han passat els fets, doncs a veure quines novetats poden aportar.
Doncs veure quines explicacions donen aquesta tarda i com evoluciona tot plegat després d'aquest, de moment, esperem i toquem fusta. En surt que s'han endut uns veïns al barri del Putxet de Barcelona. Joan, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Ens queden 3 minuts, per tant no podem allargar gaire més, però queda demostrat que Donald Trump i Gianni Infantino no tenen tant de poder com podien semblar, perquè els Estats Units els han eliminat del Mundial de Futbol. Ja sabeu tot l'embolic que hi va haver amb la trucada de Donald Trump perquè es perdonés una sanció a un jugador dels Estats Units. No sé com ho heu viscut, això, en la política i els interessos, anem a dir polítics o econòmics o no sé ben bé quins, i inmiscuint-se en un Mundial de Futbol.
El meu dubte és, en aquest cas li va funcionar,
sí,
no?
Sí.
I això pot ser que hi hagi hagut altres vegades on hi hagin hagut moviments similars i que els hagi fet gent menys bocamoll que Trump i per tant no ens n'haguem enterat? Pregunto, eh? No, sí. Des de
diu molt poc de Trump i diu molt poc de la FIFA, no? Perquè si aquest senyor ens pot explicar que, a banda de que no sap què és una targeta vermella, ha fet la trucada i hem vist que li han retirada i que ha pogut jugar, vol dir que a la FIFA hi ha qui rep la trucada i qui es deixa influir, no? Sí. Per tant,
I explicava que a mi el que em sobta és aquesta voluntat de Donald Trump de fer evident que ell ha tingut un paper en això, perquè altres ho fan i ho callen, dir, escolta, que no es noti i acabo tenint la influència, però ell no, ell ho fa i quan li pregunto, doncs sí, jo vaig trucar i vaig parlar amb en Gianni, a més parla així com si fos
Gianni, com si fos el seu col·lega,
i a veure què.
Sí, però Trump ja devia saber que no guanyarien el Mundial.
Exacte.
I per tant és una manera de donar-se una mica més d'espai.
Sí, però el despreci a les normes per Trump no és ja només una manera de fer trampa, sinó que és la reivindicació, no? De jo tot això m'ho salto i ho fa amb anècdotes, tot i que greus com aquesta, com amb qüestions, diríem, de política internacional molt rellevants.
Mm-hmm. Ara, clar, quan es veu tan evident el poder que té algú com Donald Trump, ara he vist com, per exemple, la premsa espanyola està com molt amoïnada perquè el pròxim Mundial l'organitzen Espanya, Portugal i Marroc. I hi ha una competició per qui acull la final del Mundial. Hi ha un nou estadi, diria que és a Casablanca, una ciutat marroquina, que realment és espectacular, i hi ha aquí el Camp Nou. No se sap si arribarà o no a ple rendiment, però a la premsa madrilenya opten pel Bernabéu com a opció. I llavors ara ja estaven especulant que Donald Trump, amb la mala relació que té amb Pedro Sánchez, també li estaria dient a Gianni Infantino que la final fos a Marroc i no a Espanya.
Trucarà a Florentino.
Però 4 anys, no?
Oh, sí, sí, però això s'ha de dir ja, eh? Yeah. On es juga la final, no esperen 4 anys.
No, anava a dir, si hi havia marge suficient perquè Trump ja no hi fos, sí, sí. La decisió no estigués presa encara.
Vés a saber, però, en fi. Veurem com evoluciona tot plegat, però realment hem tingut un episodi en què la política i els interessos gairebé mafiosos s'han immiscuït amb la disputa del Mundial de Futbol. Neus Tomàs, Mònica Sabata, Júlia Miralles, gràcies a les 3. Fins la pròxima.
Adéu.
Nosaltres ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per sentir la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius del 3Cat Info, en el que estarem pendents de la situació pel que fa referència als incendis al país. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.